Enguany es compleix el 150è aniversari del naixement de Damià Mateu i el Museu Castell de Peralada ha volgut retre un homenatge a la seva vida, les seves relacions polítiques, la seva amistat amb el rei Alfons XIII i a les empreses i les cases amb les que va estar vinculat. Damià Mateu va dirigir l'empresa Hijo de Miguel Mateu, una de les empreses del metall més importants d'Espanya. El 1904 va fundar la Hispano Suïssa amb l'empresari Francesc Seix i amb un enginyer suís, i aquesta empresa, l'Hispano-Suïssa, es va convertir en líder en automoció i en aviació. També en l'exposició que estarà oberta al Museu del Castell de Peralada es mostra la visió de Damià Mateu com a mecenes d'art. Mateu era un gran col·leccionista d'art xinès i també comprava tapissos i camafeus de col·leccions privades per Europa. De tot això en sap molt la Isabel Pedrosa. Ella és la comissària d'aquesta exposició i també bibliotecària de la Biblioteca del Museu Castell de Peralada. Isabel Pedrosa, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Ens ha agradat molt tafanejar algunes de les fotografies que podem veure en aquesta exposició, perquè ens ha transportat, evidentment, a l'època, ens ha transportat a com vivia la burgesia catalana, ens ha transportat a conèixer com les empreses importants de l'època i que després van tenir també algunes d'elles una llarga vida, doncs anaven proliferant en aquell moment, la indústria era important, no? I Damià Mateu estava molt implicat en tot això.
Sí, va ser, probablement ha estat una de les persones més decisives de la burgesia catalana barcelonina del seu moment, i ja no només des del punt de vista empresarial, sinó que estava també implicat en moltes associacions i també va estar tenia amistat amb arquitectes, tenia amistat amb gent pluridisciplinar. O sigui, ell no era només el seu vincle empresarial, sinó que també els seus vincles s'expandien a altres disciplines. I com, per exemple, artistes, això que deia, que t'he comentat abans, arquitectes, gent del món de la política, va tenir amistat, era una persona segons he llegit, perquè evidentment no he tingut oportunitat de conèixer-lo, ja que va morir l'any 1935, però era una persona d'una conversa molt intel·ligent. Era una persona amb sentit de l'humor, era una persona que podies, qualsevol d'aquestes persones d'aquests diferents segments socials podia parlar amb ell, i fins i tot també tenia molt bona relació amb els treballadors. Només per dir-te un detall, ell, tot i que va ser el fundador d'aquesta gran empresa, la Hispano-Suïssa, ell no tenia carnet de conduir i anava a treballar a l'empresa en tramvia. I això vol dir que en el tramvia es trobava amb els treballadors que anaven a la fàbrica, i fins al punt que quan ell va morir l'any 35, que va morir al desembre, al mes de desembre, varen ser els obrers de la fàbrica els que van portar el seu taüt en braços, va sortir de la seva casa, de la casa modernista, la casa Comalat de Diagonal, i el varen portar en braços i es van anar tornant els diferents treballadors de l'empresa.
D'on venia la seva amistat amb Alfons XIII?
De fet, la seva amistat amb Alfons XIII neix a partir d'Hispano-Suïssa, perquè no sé si ara avui en dia és conegut, però Alfons XIII va ser un gran partidari de l'Hispano. Diuen, no sé si és verídic o és una anècdota, però si no és ben trobat, es veu que Alfons XIII anava circulant per una carretera i el va avançar un altre automòbil. Resulta que va preguntar quina marca era l'altre automòbil, i era un Hispano. I a partir d'aquell moment, doncs, ell el que va voler va ser un Hispano, fins al punt que ell va ser també un accionista a petit nivell, a petita escala, però també de l'empresa, va arribar a ser-ho. I inclús l'empresa Hispano-Suïssa va fer diferents models, que eren el model Alfons XIII.
No volia que l'avancessin, Alfons XIII, eh?
No. No. I a partir d'aquí, cada vegada que, per exemple, hi havia una fira de mostres, que n'hi va haver diverses, per exemple, la gran fira de l'any 1929 a Barcelona, quan es va inaugurar, Alfons XIII va ser present en el stand de l'Hispano, o bé després, tenim ocasió de tenir altres documents gràfics de Damià Mateu amb Alfons XIII, per exemple, quan el va acompanyar al monestir de Montserrat, o, per exemple, altres ocasions que va venir aquí al castell de Peralada. En fi, que la seva amistat va transcendir la purament de empresa automobilística, no?
Les cases on vivia el senyor Mateu i les cases on estiuejava també són importants en aquesta exposició.
Molt, molt. Els seus espais vitals, que va compartir amb la família, ja fos la residència definitiva, com fos el camp, totes tenen un denominador comú, i és el modernisme. Es veu que, tot i que el modernisme era un moviment que no era massa ben acceptat a l'època, Dalí va ser dels pocs que va ser un defensor del modernisme. Es veu que Damià Mateu també ho era. I va fer construir una torre en el seu municipi de naixement, que era Llinars del Vallès, que era la torre La Miranda. Aquesta torre era una torre modernista que s'havia dit que l'havia construït Gaudí, i de fet no va ser Gaudí, sinó que va ser un col·laborador molt estret, col·laborador seu, que era Francesc d'Assís Berenguer. Aquest senyor treballava per Gaudí, va estudiar arquitectura, però no va acabar la carrera, però va ser el que va fer el disseny, perquè aquest senyor sabia dibuixar molt bé i era un gran, encara que no fos arquitecte llicenciat, ho era un gran arquitecte. I després tenim la casa on va viure, que és la casa coneguda com Casa Comalat, que està a la Diagonal, que de fet, esclar, el nom no el relaciona amb Damià Mateu, perquè el senyor que la va encarregar va ser Joan Comalat, que la va encarregar un dels arquitectes, a part de Gaudí, un altre dels arquitectes importants va ser Salvador Valeri Poporull, i ell, Damià Mateu, va ser qui la va acabar de construir, perquè aquest senyor Comalat es va veure en dificultats econòmiques i qui la va acabar de construir va ser Damià Mateu, i s'hi va instal·lar allà a viure amb la seva família, i tal com te deia abans, el fèretre, el dia que ell va morir, va sortir de casa Comalat. I l'altra casa, la tercera, és una casa d'estiueig, el Montseny, és del Mar Rifé, i aquesta està en el municipi de Fogars de Montclús, que ell moltes vegades posava Campins, perquè de fet la parròquia pertany a Campins, però el municipi pertany a Fogars. I aquest també està la façana, correspon a una façana modernista, i aquest edifici també va ser dissenyat per Francesc d'Assís Mestres. O sigui que tenim tres cases a les quals va viure i tres edificis modernistes.
Bé, s'ha de dir que les empreses amb les que va estar participant o que va crear van ser moltes, i una d'elles està relacionada amb Andorra. Hem vist que hi ha una fotografia del senyor Mateu a Andorra, i, home, volem dedicar a aquells que ens escolten avui des d'Andorra també el seu temps, el seu espai, amb una acció, amb una empresa que va ser un revulsiu per l'economia del Principat.
I tant que sí. Va ser importantíssima la constitució de l'empresa que varen denominar FASA, que és Forces Hidroelèctriques d'Andorra, que la varen constituir inicialment Damià Mateu i el seu fill Miquel Mateu, que llavors era un jove d'uns 30 anys, més uns socis francesos. Varen establir aquesta empresa i a partir d'aquí Andorra va ser es va convertir en un altre lloc, perquè el govern andorrà va posar una sèrie de condicions per donar aquesta concessió de la central hidroelèctrica, i una de les obligacions que els hi va imposar va ser la construcció de carreteres. Això vol dir que, primera, hi va haver el fluid elèctric, que fins a llavors gairebé no n'hi havia de producció elèctrica, es va augmentar en un tant per cent molt elevat. I, a part d'això, es varen millorar les comunicacions. I, què volia dir tot això? Tot això va significar que a Andorra va haver-hi una immigració immensa d'un país, que el Principat d'Andorra llavors, que fins aquells moments tenia uns 5.000 habitants, doncs va augmentar hi va haver una progressió impressionant de demogràfica. I a partir d'aquí Bé, Andorra ja deixa les seves arrels de pagesia, que eren les de tota la, de segles, des de tota la vida que havia viscut de la pagesia, i llavors ja es va diversificant les feines que hi ha a Andorra, com la construcció i tot el tema de la central hidroelèctrica, i bueno, va anar diversificant.
Fins quan exposició al Museu Castell de Perelada?
Fins l'any que ve. Nosaltres fem exposicions anuals. L'exposició, aquesta l'acabem d'inaugurar el mes de juny i durarà fins al abril, fins l'abril de l'any vinent.
Per tant, tenim temps de sobres per anar a veure aquesta exposició que ens il·lustra sobre la vida de Damià Mateu, un personatge interessantíssim, començaments de segle, del segle passat.
Només volia dir una coseta. Recordar que va ser un col·leccionista impressionant i que aquí, quan la gent que pugui venir a veure l'exposició, veurà unes peces d'art xinès que tu ja has comentat al principi, i que me feus un quadre de Ramon Casas que va servir per il·lustrar les accions d'Hispano-Suïssa, i altres peces d'escultura de la col·lecció del Marquès de Valderrey. Bueno, en fi, que l'exposició pot contentar a un públic ampli i divers.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Inés.
Molt bé, Carme.
Per atendre la nostra trucada i per donar-nos totes aquestes explicacions. Fins una altra.
Molt bé, a reveure.
Adéu.
Adéu.